acabar. Doncs mira, la meva primera pregunta seria una miqueta per introduir la gent, no? Qui és vostè, per si algú no el coneix o no sap o sap poc de vostè, llavors seria una mica perquè el coneguéssim. La meva primera pregunta és: quants anys fa que està en aquest barri?
Des de que vaig néixer.
Doncs llavors...
Un llunyà 6 de novembre de 1933, amb la particularitat que era el dia dels focs artificials de les fires de Sant Narcís.
Ostres, que, molt bé.
Que, esclar, llavors, evidentment, tenia de fer de dimoni, perquè vaig néixer entre focs i llams i trons.
Clar, això, doncs, això també ho preguntarem.
Sí, sí.
Miri, jo, si em permet, m'agradaria centrar-me en dos punts de la seva vida, perquè vaig parlar amb el seu fill, en Narcís, que em va ajudar una miqueta,
sí.
I també vaig parlar amb gent del barri, una miqueta que coneixia. Jo m'agradaria centrar-me, sobretot, en el tema ràdio i el tema Llucifer,
sí,
que és el que va fer vostè,
molt,
no?
Molt, oh, i tant.
Ai, això. Si em permet, comencem una mica per la ràdio, no?
Sí.
Una mica per situar la gent. On ho feia i què feia, exactament?
Bé, jo vaig entrar a la ràdio el 1952, que a Ràdio Girona només teníem aquella emissora. Esclar, vaig ser famós perquè només hi havia una sola emissora. I en aquells moments allà hi havia 30 persones, entre publicitat, megafonies, tècnics, direcció, etc, etc. Només he quedat jo.
Només queda vostè, bueno.
El darrer que va... que no hi és en Narcís Jordi Aragó, un gran periodista, que ens portàvem uns mesos de diferència i ara el novembre farà 2 anys que ens va deixar.
Ostres, pobre.
Jo quan vaig entrar a Ràdio Girona, llavors, bueno, era exactament Ràdio Espanya de Girona, EAJ38.
Déu-n'hi-do.
Pensi que vaig entrar a la prehistòria de la ràdio. Només hi havia un disc de Bacalite, d'aquells de 78 revolucions.
Correcte.
Que cau a terra i queda esmicolat.
Déu-n'hi-do.
Fins a l'any 56 no va venir el primer de plàstic, que eren 2 cançons per cara.
Per
sí,
correcte.
Eren 2 i 2, 4. I després, al cap de 2 o 3 anys, que va ser el boom pels locutors, que no tenien d'estar contínuament esperant que s'acabés els 3 minuts,
clar,
va venir el de 33 revolucions.
Molt
que llavors
bé.
Ja era mitja hora cada cara. Que podia sortir el balcó.
Podies fer
era diferent. En aquells anys, als anys 50, a Ràdio Girona va arribar també la cinta magnetofònica.
Correcte.
Però fins a llavors tot era en directe.
Per tant, jo entenc, que m'explica vostè, que va estar 20 anys de locutor?
No, més fins al 1990.
Ah, però estem parlant de 40 anys.
Sí, bueno, després, l'any 1960 vaig anar d'uns mesos de director a Ràdio Blanes, i després quan varen venir aquí, varen venir a la veu de Girona,
sí,
que hi vaig estar del 1962 fins al 1985, i vaig tornar els últims 5 anys, del 85 al 90, 91, a Ràdio Girona, que ja, ara ja només es diu Ràdio Girona.
Ràdio Girona, correcte.
Que ja era de la SER.
Bueno, que sàpiga que m'ha conquistat perquè sóc de Blanes.
Ah, sí?
I la meva família és de tota la vida de Blanes.
Ah, carai, això ja ha de conèixer... Ha sentit parlar de Can Patacano.
Home, i tant.
La millor font de restaurant que hi havia a Blanes.
I tant, Can Patacano. Doncs aquell local, antigament, havia sigut de la meva família.
Ah, què em diu ara?
Sí, la família Josep Cossialls. No sé si conec. Ah. Antigament tenien l'Olímpia. I el meu avi treballava... Era el mecànic, enginyer mecànic de l'època de la Safa.
Ah, era important.
Doncs, si em permet, una anècdota...
Sí, i tant.
Seguir una mica amb els avis, no? Jo, el meu altre avi, ell era tècnic de so de Ràdio Barcelona. Ràdio Nacional de Barcelona.
Sí, Ràdio Barcelona. Ella J1.
Això, correcte. Llavors, hi ha una història que corre a la nostra família que nosaltres la recordem amb molt de carinyo. No faci dir quin locutor va ser, però va venir un locutor d'aquella època de Madrid aquí i va fer una entrevista a un senyor de Barcelona i em sembla que aquest senyor es deia Bobby. Un locutor que es deia Bobby.
Bobby de Glaner.
Correcte. I va agafar, li va preguntar a un senyor, li va dir... ¿Por qué los catalanes hablan como perros? Y la respuesta de aquel señor catalán de aquí va a decir no sé si hablamos como perros, pero tenemos muchos perros que se llaman Bobby. Esta historia, el meu avi va arribar a casa rient i rient, perquè aquella època, l'època franquista era una època molt dolenta, no? I aquesta història sempre ha passat una mica a la nostra família, no? Aquella història. No sé si vostè té alguna anècdota...
No, això és completament fals. També hi ha una altra versió,
sí,
amb la Mari Sant Pere, amb el sentit que també s'hi lladraven. Jo vaig conèixer, sí, personalment a la Mari Sant Pere i érem bons amics. Doncs també era completament fals, vull dir.
Vale.
Això són d'aquelles coses
que
es diuen, que algú doncs, fa un feix i després...
Clar.
Vull dir, però ja hi pot pujar-hi de peus, perquè en Bobby de Glaner, sí, que també el vaig conèixer, era una persona molt educada i dubto molt
que
arribés d'aquesta forma tan...
Categòrica,
tan,
no?
Tan categòrica, vull dir.
Correcte.
Vull dir, això, esclar, el que passa que com a anècdota queda bé, perquè Bobby és el nom d'un gos...
Correcte, sí, suposo que d'aquestes llegendes urbanes que...
Però també es havia dit molt que havia tingut aquest rifirrafe amb la Mari Sant Pere, i la Mari Sant Pere, jo soc testimoni, perquè m'ho va dir a mi, personalment, com estem en el Ron, diu, és completament fals.
Fals. Però llavors, alguna anècdota que tingui vostè així, que recordi... Ui. Una, només una. Una, només allò per il·lustrar.
A la ràdio, esclar, llavors tot era en directe.
Clar.
No hi havia cap possibilitat de gravació.
Clar.
Si feies un disbarat, sortia directament. Clar. Recordo que davant de l'Ajuntament hi havia rellotgeria Fabra.
Sí.
Que fins fa uns anys doncs, encara hi eren.
Uh-huh.
I dèiem,
sí,
esclar, en aquells moments en castellà, a les 2 de la tarda i a les 9 del vespre.
Sí.
Connectamos con rellotgeria Fabra. Hora va. Exacta, en fi, tal, sí, i era mentida. Teníem un rellotge d'aquests, en fi, de menjador,
vale,
que l'amic Pol li havia posat un micro i llavors obríem pas i totes feien un locutori.
Feien locutori.
Que, per cert, allà jo estava amb la Francina Boris, una gran locutora, sí, que ja va ser locutora abans de la guerra i que després va anar a Barcelona i quan se va acabar la guerra va venir aquí a Girona. Bé, érem tots dos.
Molt bé.
Llavors, rellotgeria Fabra, sí, llavors l'Ajuntament era Plaza Espanya. Plaza Espanya, ara me'n recordo, número 6-8, va dar l'hora exacta.
Vale.
Les 2 de la tarda, però per una circumstància que no ens hem explicat mai, només va donar una campanada.
Ostres!
Clar, jo vaig pensar, si dius les 2 i la gent escolta una, clar, campanada, dirà, home...
Això és mentida.
Jo vaig dir, la 1. Hora exacta, llavors... i a més hora exacta, tal.
Clar.
I en aquells moments es reunaven, vàrem sentir la segona campanada.
Ostres.
Jo vaig dir, l'altra. El director va venir, em volia fer fora,
clar,
el Fabra, però què és això? Vaja, quina propaganda que em fan, hora exacta,
clar,
la una, la altra, vull dir, vam, sí, sí, hi va haver un altabaix, vull dir.
Bueno.
Després, un altre que també és molt simpàtic, un que va ser mestre, que ja no hi és, el Castro, la seva, sí, filla és metgessa d'aquí, del camp de Montilivi, abans de donar en directe l'emissió, que era Resurrexit, parlàvem de metges, de microbis, de bactèries, d'enfermetats.
Mm.
I ell donava pas al programa i va dir ante los microbios de Radio España de Gerona, EAJ38,
o sigui,
per comptes de los micròfonos,
microbios,
i no se'n va donar compte.
Ostres,
i nosaltres vàrem tenir de marxar perquè... Què passa? Vull dir...
Clar, no va entendre per què la gent estava...
Va dir, ante los microbios de Radio Girona, esclar, vull dir...
Déu-n'hi-do.
Bueno, i com aquestes moltíssimes,
clar,
però...
moltíssimes coses.
Però vull dir, però...
Bueno, són anècdotes que són maques de recordar.
Sí, perquè, esclar, llavors, el que era... Com jo estava a la ràdio, tocaven totes les segles.
Mm-hmm.
O sigui, tenien de presentar... Mira, la primera... aprec de sardanes, que va ser el de Caldes de Malavella l'any 1955 o 56, el van fer nosaltres,
vale,
que vàrem anar amb el restaurant, el Balneari Prats, que ens deixés una connexió amb el seu telèfon, que van estar tot el dia sense telèfon, perquè és clar,
per poder entrar en
doncs
directe.
Aquest també el van fer.
Ostres.
Retransmissions al Teatre Municipal.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, concursos Buscant de la Fama, que van sortir molts artistes,
sí,
en Fernando, correcte, Mendoza, en Ballesteros, en fi, etc. Doncs, inclús tenien de posar el disc i tenien de posar les falques, o sigui, ho fèiem tot.
Tot, molt bé.
I llavors hi havia una activitat enorme.
Tot això fa una sola persona, avui dia. Una sola persona.
Sí, sí.
I fa tocant un botó.
Sí, sí, sí. No,
és
això. No, i ara són completament diferents. Ara tot es connecten amb Barcelona, amb Madrid.
Clar.
Llavors, les 24 hores, llevat del parte de Ràdio Nacional, que era a les 3 de la tarda i a les 10 del vespre,
sí,
hi havia un quadre escènic que fèiem Teatro de l'Aire.
Clar.
Hi havia els crítics d'art, se sentia sarsuela. Vull dir, hi havia la part esportiva que el feia el senyor Ernest Mascort, que era un gran esportista. Vull dir, el senyor del Mau Pla, el que tenia la llibreria,
sí,
aquell el diumenge del vespre feia una espècie de sinopsis del que havia sigut l'activitat. O sigui, tot tocava 50.000 tecles. I després hi havia el disc dedicat. És clar, vull dir, allò...
La cançó dedicada que es fa ara.
Posaves un disc, el dia més important era el dia de Sant Josep.
Clar, el dia del pare.
Ui, acabàvem a les 6 de la tarda.
I
es deien unes tonteries per a mi papà, Pepito, de su esposa para que lo baile.
Imagina't,
a l'hora de dinar, si estaves menjant l'arròs, era una altra època.
Era diferent. Si em permet, parlant això d'una altra època, aquí seré una mica punyent, si em permet. A veure
sí.
Si què li sembla. Jo he estat una mica pensant amb la comparativa de la ràdio o mitjans de comunicació avui i ahir. I ho enfocaré des del punt de vista potser actual per la situació que estem vivint. No vull entrar en política, no és el fet que m'interessa ara, però sí que m'agradaria fer un petit incís en la censura. En aquella època, l'època potser que vostè va fer ràdio, l'època
sí,
franquista hi havia censura.
Sí, llavors, si tot el que era notícia, abans es tenia de portar al Ministeri d'Informació i Turisme, que hi havia un noi molt trempat, vull dir, que ara ja no com se deia, que pràcticament estava a la confiança. I, perquè el redactor en Jaume Soret de Prat, que va ser director del Diari de Girona als anys 90, va dir... Vosaltres mateixos, vull dir...
Això està
però va ser una... Ara, esclar, parlaven de l'activitat municipal, parlaven de festes, vull dir, esclar, evidentment de política no se'n parlava.
No se'n parlava,
per
correcte.
Això hi havia el Diario Hablado de Radio Nacional d'Espanya de les 3 de la tarda i les 10 del vespre. Allà és quan parlaven, però tot el que més eren activitats lúdiques, esportives sobretot.
Correcte.
Vull dir, però es feia un espai que se'n deia Gerona al dia, allò tenia d'anar a censura.
Ah, vale.
Que era el que van dir, vosaltres mateixos, com que en Soret de Prat era una persona molt addicta al moviment, vull dir...
Tenia mànega ampla, que es diu.
I el director havia estat... lluitant amb els... va entrar a Girona amb els nacionals, doncs van dir a vosaltres mateixos, vull dir, un cop a la setmana em porteu el que s'ha dit,
el
jo ja posaré el segell, perquè posaven que deia autoritat o no sé el que deia, però diu, o sigui, ara suposo que Ràdio Barcelona, Ràdio Madrid, aquests sí ho devien portar-ho forçosament.
Per això la meva pregunta, seguint una miqueta el que vostè diu, no? Avui dia potser la censura com a tal no la veiem, llavors, però clar, el que sí que hi ha és, vostè fixi's que les xarxes
ara és
socials...
Més civilina.
Exacte. Eh? I també el que em volia anar és les xarxes socials, diaris... tots intenten fer el que es diu fake news, no? Les notícies de mentida.
Sí, sí.
Llavors, canvien la realitat, no?
Sí,
i juguen molt amb notícies mentida, amb tot això.
Sí, mitges veritats.
Mitges veritats.
Sí.
Això vostè creu que comprar una mica el que hi havia amb el que hi ha ara és un tipus de censura?
Avui dia, parlar de censura no en pots parlar perquè no existeix.
Bueno, miri aquest noi per captar un cert tipus de rap a posar a la
presó. I avui mateix, casualment, aquest dematí estava escoltant en Antena 3, que hi havia aquella, penso que es diu la Grisso, un nom així.
Sí, és una Grisso, correcte.
I allà ha sortit una senyora, i a l'altre cantó hi havia l'alcaldessa de Malgrat, de Canet de Mar.
Sí, per el tema que de les creus.
Diu, jo me trobava en aquells moments pel mig de la situació, perquè era una espècie de banyista, vull dir, no sé qui, si van ser aquests o els altres, me van donar un cop de creu i ha presentat el coll.
La part més mitja,
vaig anar a TV3 i... no m'han acceptat explicar la meva vivència, que
home, això és una manera de censura, crec jo.
Home, i tant.
Crec
però,
jo, eh?
Però, esclar, I en canvi diu, us don gràcies a, no sé si es diu Mercè Castellagris o diu, perquè aquí només de 18 m'ha passat, jo estava allà, jo he rebut i tal, doncs això ha sortit avui, eh?
Sí, 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 sí,
per
sí,
per tant, està, això és una censura.
És una censura, correcte.
És una censura.
Sí, sí.
I passa també al revés.
A l'inversa.
Vull dir, només cal mirar alguns diaris que hi ha una diferència abismal, vull dir.
Vostè, que, per exemple, és capaç de veure tot això amb experiència, haver viscut la censura, amb tants anys d'experiència i que veu actualment des d'un ull, diguem, exterior, més objectiu i crític, quin consell podria donar als nous nanos que volen ser locutors? O és complicat?
No, el més important és que tinguin cultura.
Clar.
Sense cultura, vull dir...
I educació, perquè avui dia falta molta educació.
Oh, a qui li diu? Per exemple, els meus fills i els seus amics, tots són universitaris.
Sí.
Evidentment, tenen econòmiques, tenen...
Correcte.
No són lletres o història.
Bueno,
vull,
són...
Crec que tenen 200 paraules, 250.
Ja, no, vull dir, diguem que... Jo vaig conèixer una persona, i aquí li dono la raó, que va dir que si entenguéssim més bé d'on venien les paraules, o sigui, el que jo feia, al col·legi, que separava
exacte
el cos central,
sí, sí,
el sufijo, prefix,
sí, sí,
tot això que
s'ha fet. I després el treure el llatí i el grec.
Ah, correcte.
Ens han posat... Amb...
Jo vaig estudiar el llatí, eh? I llavors entenem les paraules d'una manera diferent.
Podem coincidir, sic transit, gloria mundi.
Correcte.
Vull dir, esclar, vull dir, és que, per exemple... a vegades diuen alguna paraula, per exemple, no sé, mitologia, sí, és molt fàcil, mitos, fàbula, logos, tractat
correcte
de fàbula.
Correcte.
Ah, sí, caram. Però clar, sí, si sí, no sí tens
una cultura mínima, no pots fer-ho, clar.
És horrorós, vull dir, no saps el que diuen.
Jo el que li dono la raó, perquè jo he estat 10 anys professor de matemàtiques.
Ah.
I llavors, jo els meus alumnes em queixava de que moltes vegades jo m'havia hagut de llegir les matemàtiques, els llibres de matemàtiques. Jo havia d'aprendre matemàtiques llegint algo que per molta gent és inconcebible, juntar lletres amb números, però era així.
Sí, sí, és evident.
I a la universitat jo vaig aprendre-ho així. I els nanos d'avui dia, els atreus de YouTube, els atreus de...
No.
I no són capaços de
sí, sí,
la comprensió lectora que, sí, sí, que es feia tant tota la vida.
Jo reconec que a mi em posen davant d'aquests esdeveniments i sóc un zero a l'esquerra.
Ja.
Ara, vull dir, història. Llavors ens varen donar una cultura general.
Correcte.
Ara, evidentment, el que vol ser, per exemple, no sé, per exemple, economista, li donen una quantitat d'informació que el fan una
sí
persona important. I
per... Correcte.
Ara, possiblement, li parles de història.
Correcte.
I estan in albis.
Sí, sí, no té...
Jo mateix, ara fa 10 anys, vàrem anar tota la família, vàrem anar a Madrid, vàrem anar a l'Escorial.
Sí, la meva dona és d'allà.
Ah, sí?
La meva dona és d'allà.